El Baix Empordà, o també conegut com l'Empordanet, ofereix paisatges ben diferenciats. Una costa plena de bellesa, cales d'ensomni amb unes aigües ben tropicals, platges empinades ran de mar o els petits arxipèlags de les Illes Medes i les Formigues. A l'interior s'hi troben un seguit de pobles medievals i ruïnes d'antiquíssims establiments. Doncs som-hi!
Elles van amb camper.
L'Empordanet és una zona on hi ha moltes coses per conèixer. Què et sembla, doncs, si comencem amb els 5 pobles que conformen Visit l'Empordanet? Per això parlem amb Anna Sàbat, de l'àrea de promoció i desenvolupament local. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs quins pobles podem visitar a Visit l'Empordanet, que no és exactament tot l'Empordanet?
No, exacte. Visit l'Empordanet sorgeix d'un pla estratègic que va començar a desenvolupar o va impulsar la Bisbal d'Empordà i és l'unificació de 5 pobles de l'Empordanet. Però no és tot l'Empordanet, no? Són 5 pobles amb les mateixes característiques de territori, orogràfiques, de la seva gent, la mateixa passió pel que fa a la gent d'aquí, que majoritàriament és l'artesania, i pel seu paisatge. I d'això neix la marca turística sorgida d'aquest pla estratègic, no? Doncs Visit Empordanet. Per què? Doncs per això, per donar a conèixer tots aquests pobles que tenen una mateixa característica a nivell essencial, diguéssim, no? I aquests pobles són la Bisbal d'Empordà, Ullastret, Corçà, Forallac i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, no? I aquests 5 pobles doncs es van ajuntar i van fer un pla estratègic i d'aquí surt el Visit Empordanet.
Has parlat d'unes característiques a part de la ceràmica, quines característiques també especials tenen entre ells?
Bueno, aquí tenim, tots toquen, diguéssim, o quasi toquen, perquè evidentment Ullastret no, però a les Gavarres, no? que és un entorn natural brutal, no? Tots tenen uns camins que es pot fer senderisme, que es pot anar amb bici. A més, sempre dic el mateix, no?, quan explico això, i és que d'un poble a l'altre pots no trepitjar carretera, si vols, no? I això és lo maco d'aquest interior tan peculiar que tenim, no? I a més, pel mig pots fer experiències amb gent d'aquí, és a dir, experiències vivencials. Nosaltres, a la part turística, el que oferim és tenir experiències, per exemple, amb els artesans de la zona, amb aquells que fan recull de drap, amb aquells, i tu poder anar allà a viure aquesta experiència com si fossis, no?, un mes de l'empresa, no? Tenim visites guiades amb ceràmica, amb tallers de ceràmica, tallers de ceràmica en si, creativa, podem anar a un obrador, com he dit, de recull de drap a Vera, com la Nuri doncs fa aquests reculls tan bons, podem anar amb Vertical Emotions a fer una ruta per les Gavarres específica, o podem anar amb una hípica doncs a visitar el mateix, les Gavarres, però en comptes d'anar a peu, doncs anar amb cavall, coses així, fer tastets d'olis, un piló d'experiències, a més ho fas des de dins, és a dir, amb la gent que és d'aquí i que t'ho explica, no? O un guia turístic que sigui d'aquí, no? Com per exemple Turismo, no? Vull dir, coses que són molt nostrades, molt d'aquí, que t'ajuden a entendre un territori, una manera de ser i una manera de viure, no? Això és lo guai del Visit Empordanet.
Sí. De manera que si vull fer ceràmica, a on puc buscar aquesta informació i trobar i apuntar-m'hi?
Mira, nosaltres tenim una pàgina web que és visitempordanet.com i en allà tens totes les experiències. Hi ha un apartat dedicat només a experiències i en allà tens totes les experiències que pots viure. Igualment tens rutes de senderisme, igualment tens tota la part de patrimoni, que és molta, igualment tens una agenda on nosaltres anem anem unificant, no?, totes les agendes d'aquests 5 pobles. Vull dir que bueno, tens material allà per rato, eh? I per quedar-t'hi, si vols.
I una d'aquestes propostes de senderisme per fer per les Garraverres, per exemple?
Per exemple, fins ara teníem una ruta que era pujar d'aquí a la Bisbal fins a Fitó. Aquest any canviarà, perquè el que sí que intentem és que les empreses adherides en aquest projecte, diguéssim, que és Visita Empordanet, cada any intentin variar alguna cosa, perquè si tu has vingut un any, doncs l'any que ve no sigui exactament el mateix. Per tant, cada any canvien. Per tant, jo us convido a anar a visitaempordanet.com i mirar cada any les experiències com són i si són iguals que l'any passat o no, o podem fer-li la volta. També és veritat que tenim guies especialitzats locals que et fan la ruta a mida. És a dir, tu els dius, vull fer això, això i això, i t'ho fan. Això també és molt, està molt i molt bé.
I una altra de les parts que sempre s'han de preguntar quan vas a un lloc és sobre la gastronomia. Com es caracteritza la zona?
Mira, aquí tenim tot el que és la gastronomia de cuina de mercat i tot el que és de proximitat. La majoria de restaurants que tenim adherits al projecte, doncs són restaurants que ofereixen, no?, aquesta cuina empordanesa d'aquí i de temporada. I a més tenim una cosa, una característica a afegir aquí, que quasi tots els restaurants que tenim adherits en aquest on menjar del Visita Empordanès serveixen els seus plats, o la majoria dels seus plats, en ceràmica de la Bisbal, que és una ceràmica molt diversa, però molt característica de la Bisbal, no? I és feta aquí.
Sense dubte. I si ens volem acostar a l'Empordanet, tenim alguna zona, alguna àrea adaptada per a autocaravanes?
La teniu. Mira, de fet, aquest any que ha passat, el 2021, es va començar els tràmits per fer a la Bisbal d'Empordà una àrea d'autocaravanes, i el que s'ha fet s'ha adequat, no? I ara, aquest 2022, el que farem serà acabar-la d'adequar. Per tant, en res la teniu. De fet, ara ja es té, però ara ens falta doncs col·locar el que seria el no sé com es diu ben bé, però penso que és el per tirar les aigües brutes, les aigües... Sí, exacte. I tot això, per tant, vull dir, esteu superbenvinguts, que vinguin tots, i a més hi posarem cartells perquè us pugueu orientar, d'on podeu anar i tot això. Vull dir que val la pena venir, és un lloc que jo crec que és bastant desconegut i val molt la pena conèixer-ho.
I ara segurament et faré la pregunta més difícil i pitjor encara, perquè te la multiplicaré per aquests 5 pobles. A on ens hem de fer el selfie en cada un d'aquests municipis?
Ara m'has matat, eh? Perquè és que hi ha tants llocs, però tants. Però, no sé, mira, el selfie a Ullastret potser me'l faria, no sé, el poblat ibèric que hi ha, no?, que és un dels més importants. Monells me'l faria a la plaça, Sant Sadurní de l'Heura me'l faria... Bueno, englobarem els 3 pobles del municipi, per tant, Monells a la plaça... Després, és que hi ha tants llocs, en sèrio, eh? A la Bisbal potser me'l faria o la plaça del Castell o el pont vell, que és un lloc que a mi em té el cor robat, que és preciós, no? I després, a veure què hem dit, a Corçà també me'l faria a la plaça, crec que desprèn una aura bastant interessant, i... quin em falta? A Forallac, bueno, evidentment, la foto del Millón, que iria a Pere Tallada i em faria una foto allà. Hi ha més llocs, eh? Forallac, que tothom té com molt idealitzat Pere Tallada, però Forallac en si, per exemple, la Fonteta té racons preciosos, també. O sigui que jo us convido a que realment vingueu, exploreu la zona, perquè té molta xitxa, molta, moltíssima. I, evidentment, s'ha d'anar a les Garraverres, eh? És algo imprescindible, un recurs natural que tenim impressionant.
I cuidar-lo també.
I cuidar-lo, evidentment, sí. Sí, perquè sí, això és bàsic. Però bueno, a mi em consta que aquest tipus de turisme ja el cuida.
Segur que sí. Doncs moltes gràcies, Anna Sabat, per acostar-nos una miqueta a aquest Visit l'Empordanet.
Un plaer a vosaltres per trucar-me.
Sí, m'he enamorat de totes les meves amigues. A fucking fall in love. M'han ajudat quan tot semblava que es perdia. Ah, a fucking fall in love. Abandono el plor.
Aquí hi ha zero drama.
Aquí reinventa tot encara que a vegades les merdes del sistema m'aclaparen. Deixo de sentir-me jo. La lluna em consola quan tot va fatal. Sap que estic angoixada i no és pas natural.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
I si una cosa és coneguda de l'Empordanet, són les habaneres. Avui parlarem amb Pep Nadal i Xavi Junama de Portbó. Bon dia.
Bon dia, Mar.
Doncs ens podeu explicar una miqueta la història de l'Empordanet?
Bé, en aquest cas, jo sóc en Xavi Junama, em penso que puc explicar-ho més bé que en Pep. En
Pep és
membre del Portbó, cap allà on fem la transició aquest any 2022. El grup L'Empordanet va començar el 2003, fruit de juntar-se dos grups, un duet que érem l'Àmfora, amb en Pere Molina, i el que quedava, diguem, del grup duet, que eren tres, que eren en Càstor Pérez i en Lluís Bofill. Llavors, a partir d'això, com deia, a partir del 2003, vàrem començar a treballar plegats, tots quatre, en Lluís Bofill, en Càstor Pérez, en Pere Molina i jo mateix, i vam començar aquest projecte a l'Empordanet, que va durar fins a l'any 2021, doncs perquè hem tingut la grata sorpresa de poder fer el relleu generacional en aquest grup de 56 anys d'història, que és el Portbó, i, bueno, i per això una mica tenim també aquí el telèfon amb Pep, que ens explicarà una mica també com veu aquesta transició i com va tot plegat cap a aquest 2022.
Sens dubte, també, Portbó, un altre grup també molt conegut.
Sí, en principi sí, molt conegut.
Com es presenta?
56 anys d'història i bueno, i amb un historial tant discogràfic com de viatges, actuacions, i bueno, és realment impressionant tant la història del Portbó com El que impressiona més és la història del Corbó, per lo menos a mi a nivell personal a partir d'ara, per el fet que estava parlant amb el company Xavier del relleu generacional i de, evidentment, estar a l'alçada de lo que s'espera d'aquest grup.
Què implica aquesta renovació generacional per Corbó?
Mira, normalment, sempre que hi ha hagut algun canvi en el Corbó ha sigut d'un dels membres, saps? I normalment ha sigut sempre el tenor. El que ha anat entrant i sortint, primer, bueno, hi va haver-hi en Xiqui, va haver-hi en Fonso Carreras, després d'en Fonso hi he estat jo, i sempre ha sigut un canvi d'un dels membres, saps? Aquesta vegada som dos, i el Corbó, en Carlos i en Mineu, fa temps que el tenen a primera línia, i la feina nostra, doncs, evidentment, és mirar de seguir aconseguint aquesta fita i donar la qualitat que el Corbó ha donat durant tota la seva història.
Jo voldria fer
dir que... És tan senzill i tan complicat com això que t'he dit.
Jo voldria afegir que per nosaltres és un repte importantíssim, no? Per en Lluís i per mi, parlo per boca d'ell, perquè no pot estar amb nosaltres, està treballant, però bueno, ho hem comentat moltes vegades, no? Per nosaltres és un repte importantíssim, doncs, que un grup com el Corbó, doncs, diguem, se refiï de nosaltres per poder continuar aquesta trajectòria de tants anys, no? Si bé és veritat que nosaltres vam tenir la sort de poder treballar amb en Càstor Pérez, que ja havia estat membre i una mica el director musical fins l'any 94, si no recordo malament. I, per tant, doncs, d'alguna manera, l'Empordanet també porta una mica de marca Corbó a les venes, no? I, per tant, una mica és aquesta il·lusió, no?, també de tot això que hem anat aprenent d'en Càstor i el que hem estat escoltant tota la vida del Corbó com a grup, diguem, que per nosaltres ha estat sempre referent. I, doncs, i a part d'això, aquesta responsabilitat, doncs, ens esperona moltíssim, doncs, estar treballant tot aquest hivern i, bueno, portem treballant ja fa uns quants mesos, doncs, per poder sortir aquesta temporada 2022 amb a tope de qualitat, a tope de força, i esperar que, bueno, que siguem, que sigui de l'agrat de tot el públic, no? Una mica la idea és continuar la manera de fer, el tipus de repertori, una mica pràcticament hasta la sonoritat, no? Intentem, doncs, això, que el relleu sigui a nivell musical sigui el menys impactant possible.
Quines característiques són aquestes de Corbó, a part d'aquest històric de la formació?
Mira, una de les coses més importants, no pel Corbó, sinó per qualsevol grup de veneres i per qualsevol grup, és el repertori. Vale? Nosaltres tenim el deure, doncs, de seguir treballant amb les cançons que hem anat heredant, doncs, dels antics, anar afegint coses noves i seguir amb la qualitat aquesta que estàvem dient. El que passa que ara he perdut una miqueta el fil. D'on anava això?
De les característiques de la vanera.
Això, bueno, de la vanera, o de la manera de fer del Corbó, no? Ja t'ho dic, una és el repertori, cuidar moltíssim el repertori a l'hora de triar-lo i de treballar-lo, les veus i, sobretot, el que nosaltres en diguem l'empastar, vale? No? Que totes les tres veus sonin com una. I que, bueno, és bàsicament això.
Sí. L'altra banda, una altra de les característiques ha estat sempre el format de terceto, no?, que deien, és a dir, una veu primera, un baríton i un baix, no? Tot i que alguna vegada s'ha complementat amb una altra veu més, la formació, diguem, bàsica o diguem que sempre més o menys per tots els grups de per aquí es havia portat en això, en tres veus acompanyats d'una guitarra, i doncs això és una altra de les coses que continuem d'ara endavant, no? És a dir, el meu company en Lluís, el nostre company en Lluís, portarà la guitarra i la direcció musical, i la segona veu, en Pep continuarà fent, òbviament, la primera veu de tenor i jo mateix faré els greus.
Uh-huh. Aquest camí ens el seguireu portant de la mateixa manera o ara que hi haurà aquest canvi generacional ens portareu alguna sorpresa amb alguna cançó de taverna que no ens esperàvem?
És que, de moment, aquest primer any, que és allà on més ens ho jugarem any rere any, perquè som el Porvó, però aquest any d'impàs d'una generació en una altra, d'una formació en una altra tan important, després de que pleguin en Mineu, que hi porta 42 o 43 anys, si no estic errat, en Carles n'hi porta 30 i pico llargs, vull dir, és clar, són membres molt importants. Nosaltres aquest any, sorpresa, esperem que no n'hi hagi cap perquè seria negativa. Hem treballat molt el repertori que hem de fer i sobretot que soni perfecte, perfecte, perquè ens hi juguem molt. Durant aquesta temporada d'estiu, quan anàvem a parlar amb la gent que ens havia llogat per fer la cantada i tal, normalment, moltes vegades el Porvó ja quan acaba una cantada ja la deixa tancada per l'any que ve, i se'ls deia que l'any que ve doncs, no hi hauria en Carles, no hi havia en Mineu. Ens varen donar la confiança, vale? No, el Porvó, volem el Porvó, i nosaltres, evidentment, hem de garantir que la gent, quan ens escolti, escolti el Porvó. Bàsicament, sí, no. Aquest any és el més important de tot. I llavors, escolta'm, tenim molts anys per endavant amb en Lluís i amb en Xavier, tenim idees, tenim coses que jo no he fet mai amb ells, coses que ells no han fet mai amb mi, i bueno, tot està obert, i de ganes de fer coses n'hi ha moltíssimes. Però ara el més important és aconseguir sonar Porvó.
No obstant això, incloem en aquest repertori cançons que el Porvó no feia en anys passats, alguna cançó nova, diguem.
Sí, això que diguem, sí.
Com deia abans, continuant aquesta línia, aquesta manera de fer, no? I per l'altra banda, també, ens acomiadem molt aviat en Carles, i en Carles continuarà siguent una mica pal de paller, no? Vull dir, tindrem la sort de poder continuar amb ell amb algunes cantades puntuals que per el seu històric o per la seva estima pròpia, diguem, han sigut importants per ell, i a part d'això, doncs, el continuem tenint una mica com a referent a l'hora de, doncs, això, d'escollir repertori, de continuar important. En els assajos continuarà important, no? la part, diguem, comercial o diguem, de contractacions, vull dir, no és que aquí s'ha acabat i adéu molt bones, no? Vull dir, tindrem la sort, esperem de poder treballar amb ell, doncs, molts anys més encara. La qüestió que sí que això, que a dalt de l'escenari, diguem, anirà reduint la seva presència. Tindrem amb algunes cantades potser un parell o tres anys més. Al final, els que ells vulgui, perquè al final també és una mica el referent del Porvó, no? Que ha estat el referent fins ara, no?
I tant.
El musical, una mica... I amb això, doncs, bueno, la gent penso que estarà contenta de veure'l de tant en tant, de poder-lo saludar de tant en tant.
Per aquest 2022, com es presenten les cantades? N'hi hauran forces? Us podrem veure en moltes poblacions?
Sí, en principi, de moment la cosa està bé. Està bé. En tenim, mira, si és que es pot dir, en tenim unes 40, una cosa així. I estem al mes de gener, vull dir, encara ajuntaments i tot això, degut a la Covid, doncs, bueno, sempre poder aquests últims anys... Va una miqueta més tard, tot plegat, però mira, l'any passat en vàrem fer 75, crec recordar. Mm. I a l'anterior, que va ser el fort de la pandèmia, en vàrem fer 29, de 80 que en teníem programades. I el que te deia abans, lligant-ho amb això que em demanes, doncs hem tingut la sort de que quan hem anat aquest any amb el Porvó a fer la feina, les cantades en els pobles que ens havien llogat, n'hi ha hagut moltíssims que ens han donat el vot de confiança, no? Doncs de voler escoltar la nova formació, aviam què oferim, si segueix tinguent el mateix, si agradem, si no agradem, i és aquesta la cosa. No tenim altra cosa en el cap que treballar, cantar, assajar i ja està.
Segurament, si diverses poblacions us han donat aquest vot de confiança també és per als anys de Gaudí que ens heu portat. Doncs moltes gràcies, Xavi i Pep.
Mare, em deixaria ser un petit afegit?
Sí.
Bé, com que aquest ha estat, el 2021 ha estat, diguem, l'any de tancament de l'Empordanet, doncs voldria agrair molt especialment a en Daniel Regincós, que durant aquests tres últims darrers anys de l'Empordanet ha estat sense acostat amb el seu violoncel, que té una formació una mica especial, doncs la sonoritat amb un violoncel és una mica diferent, doncs agrair-li moltíssim la seva companyia, la seva destresa amb el seu instrument i també, com no, doncs a tots els ajuntaments particulars que durant els anys d'existència de l'Empordanet doncs han estat també fent costat i també confiant amb la nostra formació. I de passada, doncs això, de cara al 2022, ja agrair ja la confiança dels que encara no ens coneixen amb aquesta nova formació i doncs, esperar això, desitjar que tothom això ens faci aquesta confiança i nosaltres poder donar el millor de nosaltres.
Doncs molts records a tot l'Empordanet i també molts encerts a Portbou. Moltes gràcies.
Gràcies,
fins aviat.
I si parlem d'havaneres, segurament pensem en Calella de Palafrugell i no podem marxar sense veure el mirador de la Punta dels Borricaires i el port d'en Calau, des d'on es pot contemplar el carrer de les Voltes. També podem fer un passeig per la platja del Canadell o dirigir-nos cap a Llafranc i pujar al cap de Sant Sebastià i l'Ermita. Darrere l'Ermita hi ha un petit camí que condueix al dolmen de Can Mina dels Torrents i un altre que va cap a la Gruta de Sant Roc.
M'agrada el blau de la mar, m'agrada la tramuntana, m'agraden les nits d'estiu i el cel rogent de l'albada, m'agrada dels pins l'olor i dels matins la rosada, però més m'agrada el teu cos, més m'agrada ta besada. Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant, la melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera, m'agraden els teus cabells quan la ventada els espera, m'agraden els teus petons amb regust de primavera i m'agrada el teu posar quan et canto una havanera. M'agrada el teu despertar, la teva veu riallera, m'agrada la teva pell i el teu somris, vida meva, m'agrada quan dius que sí, ben fluixet i a cau d'orella, m'agrada dur el teu record, si sóc molt lluny de Calella. Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant, la melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera, m'agraden els teus cabells quan la ventada els espera, m'agraden els teus petons amb regust de primavera i m'agrada el teu posar quan et canto una havanera. M'agrada el teu despertar, la teva veu riallera,
m'agrada la teva pell i el teu somris, vida meva, m'agrada quan dius que sí, ben fluixet i a cau d'orella, m'agrada dur el teu record si sóc molt lluny de Calella. Si sóc molt lluny de Calella, m'agrada dur el teu record.
Elles van amb càmper.
I parlant de caminades, aquesta zona té el camí de Ronda, l'inconfusible. Per això, per conèixer més, parlem amb Dani Ponsetti, de Camí de Ronda. Bon dia.
Bon dia, com estem?
El Camí de Ronda és una de les rutes més conegudes, segurament. Què té aquest Camí de Ronda?
Home, pues molts atractius. Nosaltres sempre ho definim com un camí de muntanya arran de mar. Vol dir que és un camí que puja, que baixa, que té els seus desnivells, i a vegades per les seves facilitats i a vegades per les seves dificultats tècniques, pues fa que arribis en llocs que realment són paradisíacs, o sigui, platges, caletes, indrets d'aigües tranquil·les, aigües extremadament transparents, i que hi tinguis la solitud o l'exclusiva gairebé assegurada.
Una molt bona manera de definir-lo. Però aquest camí es pot fer de diverses maneres. Es pot fer a trams, es pot fer lineal, circular...
Exacte. Bé, nosaltres hem creat diferents rutes al llarg de tot el que seria el litoral de l'Alt en Baix Empordà i de la Selva, i una d'aquestes rutes és això que comentes, el camí de ronda lineal, que en aquí està estipulat entre Sant Feliu de Guíxols i Begur, en el qual plantegem fer-ho en dos o en tres dies, amb tots els serveis inclosos, vol dir anant d'hotel d'allotjament amb allotjament, triant els diferents tipus d'hotel, i després una ruta que és bastant exclusiva, que nosaltres n'hi diguem el camí de ronda circular, que surts de Girona, arribes fins a la costa, i després arribes un altre cop fins a Begur i tornes a Girona passant per la muntanya dels Àngels. Aquesta segona ruta circular són uns 140 quilòmetres, i que el que és... que la gent agrada moltíssim i que nosaltres ho vam dissenyar així, és perquè cada dia et trobes paisatges completament diferents, de tal manera que no tens temps d'avorrir-te, o sigui que no entres en cap tipus de monotonia. Per exemple, la primera etapa, quan surts de Girona, que Girona, si no, la gent que no la coneix, i és una ciutat amb uns atractius històrics, amb uns atractius arquitectònics considerables, surts de Girona creuant tots els boscos de les Gavarres, arribes a Llagostera, l'endemà fas Llagostera Sant Feliu de Guíxols creuant tot el que seria el massís de la Verdenya, passant per tots uns doms granítics similars a Montserrat, tot i salvant les distàncies, enmig d'Alzina Soreres, i ja quan estàs cansat de bosc et trobes el que és el mar Mediterrani en els teus peus. Llavors tens tres dies arran de costa, Sant Feliu de Guíxols fins a Palamós, Palamós fins a Cabella Palafrugell, Cabella Palafrugell fins a Begur, passant per allà, com us comentava, tot de paisatges mediterranis excepcionals, gens inalterats, alguns sí que hi ha alguna més urbanística, algun paisatge més urbanístic, però la resta són completament inalterats, i després tornes a Girona, un cop arribes a Begur, tornes a Girona, passant pels pobles medievals de Pals, Pere Tallada, dormint a la Bisbal d'Empordà, una mica capital de ceràmica, i creuant un altre cop els boscos del massís de les Gavarres, passant pel Santuari dels Àngels, on es va casar Salvador Dalí, i arribant a Girona per un camí històric, vinguent de les Gavarres, que t'apareix Girona de sobte, enmig del bosc, en un indret que ni t'ho esperes. No? O sigui, aquesta ruta circular és tot un contrast de paisatges i fa això que no sigui monòton, que puguis estar caminant 8 dies amb una sorpresa diària.
Has parlat d'aquesta ruta circular, ens has dit més de 140 quilòmetres, 8 dies, poblacions que, sens dubte, ens fa llançar-nos i decidir fer aquesta proposta, però has dit pujant i baixant. Això vol dir molta pujada, poca baixada, de quin desnivell parlem?
No. Són rutes que són aptes per tots els públics. O sigui que, com a màxim, tens uns 300 metres de desnivell al dia. que és poquíssim. El que passa sí que són pujades i baixades una mica contínues, però tot i ser pujades i baixades, em refereixo, no és que pugis una muntanya de cop, com si pugessis al Pedraforca, o com si pugessis al Puigmal, o com si pugessis al Pic dels Bastiments, sinó que són pujades i baixades contínues, però que són molt suaus i molt progressives. Vol dir que són aptes per tots els públics. Fins i tot, ara un exemple real, fa 3 dies, just abans de Cap d'Any, hi havia una família de nord-americans fent aquesta ruta amb una mainada de 11 mesos. A 11 mesos, evidentment, aquesta mainada, aquest nen no caminava, que ho portaven a sobre, els pares sí que eren una mica ja experts, professionals del senderisme, però em refereixo que és una cosa apta per tots els públics i que estiguin una mica acostumats a caminar. Si hi ha algú que té por, també s'ofereix el servei de guiatge, que és un dels nostres guies oficials, que més que ensenyar-te el camí, t'explica l'anecdotari que ha passat en les zones, t'explica història, t'explica flora, t'explica fauna, t'explica llegendes, etc etc etc.
També és molt bona opció perquè, ja que tenim uns dies caminant, descobrir que hi ha més enllà del que veiem amb els nostres ulls també és interessant.
Exacte. De fet, ja tenim unes excursions que són monogràfiques de migdia o d'un dia que han tingut molta acceptació, i que aquesta sí que les fem des de la zona de Blanes fins a la zona de Colliure, ja al Rosselló. I us en poso un petit exemple. Per exemple, n'hi ha una que té molta i molta sortida, que és fas un tram de camí de ronda caminant per aquests paisatges tan evocadors i tan encantadors, visitant aquestes platges Cales Secretes. Després, quan arribes amb aquestes platges, fas un dinar tradicional de la zona de l'Empordà, vol dir unes bones anxoves de l'Escala o anxoves de roses, vol dir un bon pan tomata amb oli de la varietat Argudell d'aquí a l'Empordà, vol dir també unes bones sapionetes saltejades, després un arròs de l'Empordà, que està fet, que és un arròs negre, però no està fet ni amb la tinta del pop ni amb la tinta del calamar, sinó que és un arròs que està fet a base, que agafa aquest color, aquesta tonalitat més marronosa, a base del sofregit, un sofregit de la ceba cuinat més de 24-48 hores, i aquesta és la base per fer aquest arròs. Després, evidentment, unes postres tradicionals de la zona, un recull de fonteta, vins també de l'Arió Empordà, i després tornes al punt d'origen amb barca de pescadors, visitant totes aquestes coves on s'hi feia contrabando, on els contrabandistes hi amagaven el gènere, no? Vull dir, des de fardells amb tabac, medicaments, etc etc. És una excursió per viure al 100% tota l'essència del camí de ronda de l'Empordà i d'aquesta mar o d'aquesta costa que hi ha entre... que representa la unió entre mar, muntanya, penya-segats i tradició i història.
I una ruta també que ens diu el per què aquest camí de ronda tothom l'anomena. No el deixem de banda perquè també hem tingut el recorregut lineal.
Sí, exacte, exacte. Aquest, el que està a la web, és el tram que vas des de Sant Feliu de Guíxols fins a Begur, que són 43 quilòmetres, que es pot fer en 2 o en 3 dies, però també un altre que tenim a través d'una intranet, que si, això sí que ens ho hauríeu de demanar, és el que vas des de Blanes acabant i finalitzant a Colliure i Argelers. En aquí, si entreu també a la web, trobareu el mapa detallat de totes aquestes etapes. Això ja són gairebé més de 240 quilòmetres, que nosaltres el plantegem en fer en 23-24 etapes, o sigui, dient 23-24 dies. Tot i això, el que podeu veure a la web, que és Sant Feliu de Guíxols Begur, també és la zona més espectacular. És una zona que fins i tot els dies de forta tramuntana queda arrecerat, senzillament perquè el cap de Begur fa una mica de pantalla, fa una mica de recés, i per tant els dies de tramuntana des de Begur fins a Sant Feliu de Guíxols et garanteixes tenir una agradable o 3 dies d'agradable excursió sense estar afectat per aquest vent que ens ve del nord i que també dona una mica de caràcter aquí a l'Empordà. Aquesta ruta la pots fer triant els allotjaments que més us convingui. Nosaltres us oferim 3 categories, la categoria d'allotjament tipus bàsic, categoria premium i categoria categoria bàsic, categoria comfort i categoria premium. I llavors tots els serveis que necessiteu, us portem a les maletes d'allotjament amb allotjament, el servei de transfer de passatgers, per exemple, un cop acabes la ruta, poder-te tornar al punt d'inici, o fins i tot us venim a buscar allà on ens digueu. A part, també us donem un track amb el recorregut, en el qual us incorporeu directament en el vostre telèfon mòbil o en el vostre GPS i podeu seguir la ruta sense cap tipus de problema.
Parlant de la tramuntana, també ens fas pensar en quina és la millor època o quina època recomanaries per fer aquest camí.
Mira, nosaltres som d'aquí, hem creat aquesta ruta i nosaltres ens trobem que la recomanem... o sigui, és una ruta que podem fer els 365 dies de l'any i que cada estació de l'any té les seves particularitats. I fins i tot tenim gent que la va repetint cada, al llarg de l'any i la fa 3 o 4 vegades. Senzillament perquè a l'hivern et trobes aquesta Costa Brava més arèstega, més feréstec, sense gent, amb aquesta mar a vegades completament calmada i a vegades completament enfurismada. A la tardor és excepcional, senzillament perquè el sol comença a anar de baixa i els penya-segats pels quals passen agafen unes tonalitats ocres daurades que gairebé enlluernen, vull dir que és inaudita. A la primavera és tota una explosió de colors, de flors, de verds, de platejats, és impressionant, gairebé com un quadre impressionista, i llavors a l'estiu tens l'avantatge que et pots anar banyant a totes les platges i a totes les cales que et vas trobant durant tot el recorregut. Per tant, fer-nos decidir quina és la millor època per nosaltres és una mica difícil. Cada època, cada temporada, cada estació de l'any té els seus atractius i nosaltres aconsellem doncs, que, bueno, que la descobriu, a cada estació. Sí, sí.
Potser aquesta proposta és una molt bona proposta per a les persones que volen iniciar-se a les caminades de més d'un dia. Els hi donaries un consell?
Sí, mira, tenim un producte precisament per a persones que es volen iniciar, o sigui, que no han caminat mai o senzillament que van en família, que és el que nosaltres en diguem camí de ronda Weekend Light. Weekend li hem posat weekend referent al cap de setmana, però només és una excursió de 2 dies, però es pot fer entre setmanes sense cap mena de problema, i n'hi diguem light senzillament perquè és extremadament light comparada amb les altres rutes que tenim a la web. No? Llavors, és una excursió de 18 quilòmetres per fer en 2 dies. El primer dia faries des de Palamós fins a Cabela, Palafrugell o Lafranc, i el segon dia des de Lafranc fins a Tamariu. En aquí és ideal senzillament doncs, per què? Perquè fas un tast de camí de ronda d'aquesta ruta, un tast de parts que estan senyalitzades i parts que no estan senyalitzades, o sigui, t'habitues a el que seria navegació a través d'aquesta app que és gratuïta i seguir el track o seguir el recorregut a través del mòbil. Tercera, perquè passes per platges que són espectaculars, bueno, platges, platgetes i caletes, que ni t'ho imagines, no t'ho pots... com que són zones que només hi pots accedir caminant, la sorpresa és majúscula, i després, senzillament, doncs, perquè el desnivell és molt mantingut, o sigui que també torna a ser apte per tots els públics, i una excursió que normalment aquests 18 quilòmetres ho podries fer en un dia o fins i tot en migdia, el proposar-t'ho en 2 dies fa que gaudeixis moltíssim de tota l'experiència, de tota l'activitat, i que si ets novell, o sigui, si ets amateur, si no controles aquestes rutes de més d'un dia, et serveixi per introduir-te en aquest sector de dir, ostres, de patir una aventura controlada, de gaudir d'una experiència controlada i amb totes les garanties.
I per viure aquesta experiència, on poden trobar més informació?
A la nostra web, camideronda.com, allà trobaran tota la informació de totes aquestes rutes. Trobaran també el mapa de totes aquestes rutes, el mapa escala 1.25.000, 1.45.000 de la ruta circular i després de tota la costa des de Blanes fins a Colllibre i Argelers. I, si no, qualsevol dubte, ens poden fer una trucada en el 972 10 93 58, que nosaltres els atendrem sense cap tipus de problema.
Doncs moltes gràcies, Dani Ponseti, per explicar-nos com és aquest camí de ronda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb camper.
El pintor Salvador Dalí va passar part dels últims anys de la seva vida al castell de Púbol. Doncs què us sembla si visitem l'empremta que va deixar el seu autor al castell de Púbol amb Jordi Artigas, director dels museus. Bon dia.
Hola, bon dia.
Un castell d'història i amb història. Què en podem saber d'aquest castell?
Bé, el castell de Púbol té dues històries. Una, la d'abans de Salvador Dalí, que és el castell medieval, el castell que, del qual se'n té documentació des de principis del segle, des del segle XI, més o menys, com una torre de defensa, i que a mica va evolucionant i es va transformant en el castell masia fortificada actual, amb la seva façana gòtica del segle XIV, que a l'any 1968 descobreix Salvador Dalí, i aquí comença la segona part de la història daliniana del castell. A partir de finals dels 60, Dalí el descobreix i bé, es marca com a objectiu transformar-lo en un refugi per la seva musa.
I a partir d'aquí, què ens ofereix el castell?
Bé, a partir d'aquí comença tot un procés artístic de remodelació dirigit pel mateix Dalí i amb l'assessorament de Gala, que és qui li diu què necessitaria per aquest refugi, aquesta casa de descans, perquè ell es pugui allunyar del soroll mediàtic que comportava el Dalí de l'època i també per estar ella realment tranquil·la. I en aquí, doncs, Dalí comença a fer tot un treball molt interessant de remodelació, d'interiorisme i d'arquitectura. Per començar, marca uns criteris de disseny d'arquitectònics externs molt poc usuals, ja que no vol fer una restauració de manera que l'exterior quedi com si fos una casa impecable, típica d'un poblet de l'Empordà, sinó que el que vol és que el castell segueixi mantinguent aquest caràcter d'una cosa que té molts anys d'història. Per tant, vol mantenir les esquerdes, vol mantenir la sensació d'un edifici decadent, d'un edifici que té molts anys i que ha tingut moltes vicissituds. I, per altra banda, quan es posa tot el disseny del seu interior, els criteris canvien radicalment. L'interior del castell, sobretot la planta noble, que es convertirà en el lloc on viurà Gala, és completament transformada per adaptar-se als gustos de tots dos. Per una banda, els gustos de Gala, que és qui marca una mica cada habitació quin ús se'n farà, i per altra banda els gustos del creador, en aquest cas Salvador Dalí, que és qui decideix molts dels criteris estètics inicialment que li planteja, els dubtes estètics i els dubtes d'interiorisme que li planteja Gala. I llavors a sobre ens trobem amb un jardí esplèndid, que Dalí es troba abandonat, perquè el castell de Púbol realment està abandonat més o menys des de finals de la Guerra Civil, amb visites esporàdiques dels seus expropietaris, i ell el que fa és projectar tota una idea de jardí dins del seu univers creatiu per transformar un jardí que inicialment era un jardí a la francesa, d'estructura geomètrica, tot ben definit, i que amb el pas dels anys esdevingui un jardí a l'italiana i laberíntic, amb monstres que pots anar descobrint a mesura que t'hi passeges.
Ens has parlat de la història del castell, de la història posterior, i a més hi podem afegir que hi trobem exposicions.
Sí, perquè clar, dins del castell, a part d'anar trobant obra de Dalí, obra feta específicament i expressament per la decoració interna, podem veure tot, per exemple, el plafó de la sala principal, que s'anomena la Sala dels Escuts, és un plafó pintat per Dalí, en la línia del que també podem veure en el Palau del Vent del Teatre Museu de Figueres. Llavors trobem peces escultòriques, com la cadira de culleretes o disseny de mobles, com és l'altar on hi posa els obsequis que li va fent en les diferents visites que fa a Gala, o també quadres i dibuixos que trobem en el sol del piano. Hi ha un paisatge esplèndid d'una alegoria de Gala a partir del paisatge de Púbol i els seus voltants. I, evidentment, després hi ha un espai que en el seu moment eren les golfes del castell i, per tant, ens ha permès puguem manipular-lo sense afectar l'atmosfera de... que hi havia al castell durant la vida dels Dalí, on hi ha una exposició temporal. Una exposició temporal que en aquests moments està dedicada a la relació que tenien Dalí amb Dior i a través de Gala, també. Llavors hi ha un espai, un petit espai dedicat a la col·laboració que va fer Dalí i Christian Dior per un ball de disfresses a la Venècia dels anys 50. També hi ha un espai dedicat a la relació que van tenir Christian Dior i Dalí quan Christian Dior, abans de ser dissenyador de modes, havia sigut galerista d'art i va ser un dels primers en confiar en l'obra del jove Dalí. I llavors hi ha una última vitrina dedicada a alguns dels vestits que Gala tenia de Christian Dior.
Doncs segur que l'experiència de visitar el castell de Bóbul és sentir-se dins una obra d'art de Dalí. A més, feu activitats.
Sí. De fet, per, si algú vol entrar en els detalls del castell, el castell es pot visitar lliurement, amb una visita normal on cadascú fa el recorregut que vol, però si vol es pot apuntar a visites guiades, introduccions, per conèixer més a fons els detalls del dia a dia del castell, de com vivia Gala, dels perquès de les coses que Dalí va dissenyar, del perquè de les obres que Dalí ja té allà exposades per completar la decoració del castell, i també, sobretot el perquè del castell, perquè hem de tenir en compte que Púbol no està a la zona de Figueres. El triangle de Linyà està a Figueres, on hi ha l'obra, el gran teatre de Dalí de Figueres, i la residència dels Dalí era Cadaqués, a la cala de Portlligat. És un moment determinat de la vida dels Dalí que busquen un altre espai, i Dalí adquireix el castell de Púbol, que està a tocar entre Girona i la Bisbal d'Empordà. Per tant, està una mica més allunyat de lo que seria l'espai geogràfic que sempre havia viscut Salvador Dalí des de molt petit.
Ens parlaves d'aquestes visites, però a més hi podem afegir una visita virtual.
Sí. A part del castell de Púbol, la gent que vulgui visitar el Museu Dalí de Figueres, si abans es vol fer una idea de què es trobarà, tot i que és molt difícil virtualment fer-se la idea, perquè el Museu Dalí ja és un museu interactiu abans que s'inventés les visites virtuals, a través de la plana web de la Fundació Dalí pot arribar a la visita virtual. I això et permet fer un passeig per les diversos espais del Museu Dalí de Figueres.
Doncs convidem a tothom a visitar aquesta pàgina web, la vostra pàgina web. En recordes el nom?
Sí, és salvador-dalí.org.
Doncs, com dèiem, convidem a tothom a fer aquesta visita prèvia, a conèixer una miqueta tot aquest entorn i, sobretot, a visitar el castell de Púbol. Si volen fer reserves, ho han de fer prèviament, com ho han de fer?
Nosaltres actualment aconsellem que primer facin reserves. De fet, el més pràctic i ràpid és a través de la nostra web comprar les entrades. És el més eficaç, perquè allà entres a comprar entrades, salvador-dalí.org, comprar entrades, tries les entrades individuals, allà tries el museu, qualsevol dels tres, Figueres, Púbol o Portlligat, i ja pots triar el dia i ja tens les entrades en mà, i només cal venir al museu a l'hora establerta. També es poden comprar la taquilla. La qüestió és que amb tot el tema de les mesures Covid, l'aforament són molt limitats, i algú es pot trobar d'arribar i no poder entrar a l'hora que ell voldria haver-se d'esperar, o si és un dia de temporada alta, no poder entrar. I si es vol apuntar una visita guiada, també és millor comprar-ho a través de la web, i així ja té la plaça garantida, És molt més eficaç.
Doncs avancem-ho així. Quan arribem a la zona tampoc ens trobem una sorpresa. Doncs moltes gràcies, Jordi Artigas, per explicar-nos aquesta història del castell de Púbol.
Gràcies a vosaltres i us esperem a Púbol.
Elles van amb càmper.
Sit there and look at the deserted lake. Song for you that would rise above the mountains. to, it will lead you back to me.